Són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Els sindicats es marquen l'increment del salari dels treballadors del comerç com una de les prioritats de l'any. Aquest 2026 s'ha de negociar el nou conveni del sector, el segon més important després del d'hoteleria. Comissions Obreres i UGT apunten a més a la necessitat de millorar altres aspectes com la temporalitat o les jornades laborals, mentre que petites i mitjanes empreses recorden que elles també pateixen increment de preus i que tenen, per tant, dificultats per millorar les condicions dels empleats. En aquesta primera jornada laborable de l'any, els han demanat a uns i d'altres pels seus objectius i inquietuds. Tot d'una, els escoltam es divendres dia 2 de gener. I seguim pendents de les novetats als Alps suïssos, on les autoritats investiguen les causes de l'incendi de la nit de Cap d'Any en una estació d'esquí de Crans Montana. De moment, s'han comptabilitzat 40 morts i 115 ferits, molt d'ells en estat crític.
La principal hipòtesi és que el foc va ser conseqüència d'una deflagració ocasionada per pirotècnia. En paral·lel a les investigacions, continuen les tasques de reconeixement de les víctimes.
Dans l'immédiat et pour les jours à venir,
el comandant de policia, Frederick Grisler, diu que ara aquesta és la prioritat, encara que les autoritats admeten que és complicat perquè n'hi ha moltes d'estrangeres i per l'estat dels cossos.
El grup de rescat de muntanya dels bombers de Mallorca ha salvat 5 persones a la zona del Tomí, totes elles en bon estat.
El grup es va perdre ahir hora baixa quan els va sorprendre la fosca mentre feien una excursió. Els efectius del parc d'Inca i Solla els varen localitzar i reconduir fins als seus vehicles.
Això quan els refugis del Consell de Mallorca han tornat a batre rècord el 2025 amb més de 43.000 pernoctacions al llarg de l'any.
La xifra suposa un increment del 7,4% respecte del 2024, amb prop de 3.000 places ocupades més.
I a l'informatiu matí d'avui, tot i que ja hagi començat aquest 2026, continuarem amb els resums de l'any que han deixat enrere. A partir de les 8:30 parlarem dels fenòmens meteorològics extrems del 2025. Destaquen sobretot les inundacions a Eivissa. I avui també parlarem de transport públic.
I serem en directe a l'estació intermodal i parlarem d'algunes novetats de l'any. Recordem que el 2026 acabarà la transició a Palma de la targeta ciutadana a la nova targeta única com a títol vàlid de transport i que es manté la gratuïtat dels trens i busos.
I abans, per a les 8:25, als esports, el Reial Mallorca prepara el duel clau contra el Girona amb 3 punts d'avantatge sobre un rival directe, amb Joan Gabriel Bausà. Bon dia.
Molt bon dia. El Valparaís rebrà en el Girona diumenge a les 6:30 del capvespre en un duel clau en aquesta lluita per la permanència, com bé comentaves. Sobre aquesta importància en va parlar el migcampista artenenc Sergi Darder, que en declaracions a IB3 amb televisió va destacar la necessitat de sortir concentrat i fer-se forts a casa davant un rival directe. Després l'escoltam. I a la Supercopa d'Espanya de futbol sala arriba a Sant Moixa amb el Palo Futsal, que es juga el pas a la final davant del Movistar Inter. Serà demà i ho podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui encetam una jornada amb un cel enterbolit. Al llarg del dia tindrem alternança entre sol i núvols mitjans i alts. Això sí, no esperam precipitacions pel que resta d'aquesta jornada. D'altra banda, el vent bufarà de llebeig, ho farà entre fluix i moderat, tot i que no causarà grans complicacions al mar. A la costa més exposada sí que tindrem maror, tot i que a recer el panorama marítim serà encara més tranquil. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima amb un lleuger augment respecte d'ahir, esperant que el valors més elevat d'avui girin entre els 14 i els 18 graus aproximadament, i que passaran vista el cap de setmana. En principi, demà, durant la major part del dia, mantindrem unes condicions bastant semblants a les d'avui. Serà a partir de la matinada de diumenge que tindrem un escenari més inestable amb l'arribada de precipitacions, vent més fort i també un panorama marítim bastant més complicat. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a Sa Pobla, 9 a Bunyola i 10 a Santanyí. A Menorca, 11 graus a Maó i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 10 graus a Santa Eulària i 14 a la Mola.
Són les 8 i gairebé 5 minuts del matí. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Marcel Pic a la redacció, escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La negociació del segon conveni del comerç, l'increment salarial, la manca de mà d'obra qualificada o la llei de sinistralitat marcaran l'any laboral. Sindicats i patronal també fixen la mirada en la necessitat d'incrementar o millorar la formació.
Però anem per parts, perquè aquest 2026 s'ha de començar a negociar el conveni de comerç, que és el segon més important de les Balears després del conveni d'hoteleria. Serà un dels punts clau en matèria laboral. El secretari general de Comissions Obreres de les Balears és José Luis García.
Importants pujades salarials, però no tot el salari. Un sector on està molt precaritzat, on els contractes temporals són molt nombrosos, on és un sector també molt feminitzat.
Les petites i mitjanes empreses tenen dificultats per fer front a un nou increment salarial, tal com demanen els sindicats. Preocupació que s'afegeix a les dificultats que pateixen aquestes societats quant a innovació, fiscalitat alta i morositat. El president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, afirma que viuen una realitat complexa i que hi ha dificultats que se'ls escapen.
Tenim uns costos de la vivenda que estan absolutament disparats, moltes vegades provocats per especulació, en moltes ocasions. Les empreses, a través de sous i salaris, no podran compensar aquesta especulació que hi ha al món de la vivenda.
Un altre dels reptes que tenen per endavant és eliminar els discursos d'odi i la discriminació vers els treballadors migrants. Pedro Omar és el secretari general d'UGT Les Balears.
En general sí que assumeixen les feines més feixugues, més càrregues de feina i amb pitjor retribució. Si fossin contractades per davall del conveni, per davall de l'Estatut dels Treballadors, seria una il·legalitat, no? Però sí que és vera que si no tenen una regularització ràpida, sí que estan sotmesos a l'explotació laboral, a condicions de feina poc regulades i, sobretot, demanem a la Inspecció de Treball que facin les inspeccions.
I a les noves preocupacions s'hi afegeixen les que no deixam enrere encara. Una d'aquestes és que tornen a preveure una manca de mà d'obra qualificada.
Vinculat també a la mà d'obra, pensem que hi ha tres temes també que són claus per a les empreses. És retenció del talent, una alta rotació de plantilles, que és un aspecte negatiu i que les empreses també tenen damunt la taula, i una tercera molt important, que és l'absentisme laboral. L'absentisme està absolutament disparat.
Sindicats i patronal coincideixen en la necessitat d'apostar pel diàleg social i el conveni col·lectiu per tal d'avançar, també per continuar amb la formació, tot per acabar amb un problema que consideren que és estructural. García diu que per millorar-ho s'han de corregir les febleses del model econòmic.
Necessitem repassar el model perquè no podem anar a la mateixa línia d'un model que necessita de cada vegada més i més turistes i hem d'apostar més per el valor, no? És a dir, per activitats amb molta més formació, inclús activitats turístiques també amb molt de més valor i molt més valor afegit dels que tenen actualment, no?
Aquests seran alguns dels reptes del mercat de treball aquest 2026, tot enmig d'un context econòmic que es preveu incert i que ja es comença a veure en altres països, en els països sobretot emissors com Alemanya. És Jordi Mora.
Les empreses hauran de conviure possiblement un 2026 ple d'incerteses. És difícil gestionar, dirigir una empresa amb incerteses internacionals, i si fiquem la mirada un poquet més a prop, i per tant, mos anem a Europa, jo crec que nosaltres, i en general a Europa, viurà un 2026 amb una desacceleració econòmica.
Enguany també serà el darrer any de transició als 67 anys, com a edat ordinària de jubilació. Els treballadors que es vulguin jubilar amb el 100% de la pensió hauran de tenir 66 anys i 10 mesos fets.
Per poder-se jubilar als 65 serà necessari haver cotitzat al manco 38 anys i 3 mesos. El d'enguany serà l'últim pas pel període de transició iniciat el 2013 per assolir els 67 anys com a edat legal ordinària. La reforma aprovada el 2011 va establir un període transitori des del 2013 fins al 2027 per elevar l'edat de jubilació.
Les pensions pujaran un 2,7% i els sous públics s'incrementen un 1,5%. D'altra banda, És possible que vegem una petita disminució salarial a les nòmines perquè hi haurà una pujada ínfima del mecanisme d'equitat intergeneracional, una cotització pensada per la jubilació dels treballadors. Miquel Àngel García és president del Col·legi de Gestors Administratius.
Aquesta rebaixa que tindran és mínima. Aquesta rebaixa, estem parlant que per una persona que guanyi damunt d'uns 20.000 euros bruts a l'any, estem parlant de 25 euros a l'any.
Aquest 2026 es presenta com un any de transició econòmica, menys tensió als preus, però amb canvis que afecten directament el dia a dia de les famílies. Les previsions apunten que la inflació continuarà moderant-se fins a situar-se al voltant del 2%, un nivell que marcaria la fi dels forts repunts viscuts els darrers anys. Aquesta moderació permetrà una lleugera recuperació del poder adquisitiu.
Pel que fa a les despeses fixes, el cost de l'energia tendeix a encarir-se per l'augment de peatges i càrrecs regulats, però segons el Ministeri de Transició Ecològica, gràcies a un major pes de les energies renovables, la factura de la llum s'abaratirà, però una llar mitjana baixarà un 4,7%. Les telecomunicacions pugen amb increments anunciats per Movistar, Vodafone i Orange d'entre un 3 i un 4%. En canvi, els carburants i el gas podrien mantenir-se continguts gràcies a una major oferta internacional. Alfonso Rodríguez, portaveu de l'Associació de Consumidors Consubal, recomana revisar les factures.
Por ejemplo, pues en el caso de la telefonía, que nos aumenten el precio si teníamos una tarifa fija, sobre todo eso, es comprobar un poco los servicios que tenemos contratados, qué tarifas tenemos contratadas y qué ha aumentado.
En transport, es manté la gratuïtat del transport públic, tot i que serà més que volar per l'augment de tarifes per part d'Aena.
Nosotros preveemos que el incremento se va a producir, no va a ser muy significativo, pero bueno, esto sumado a otros muchos incrementos de otros servicios, pues al final pues sí que tiene su incidencia y tiene su repercusión en la economía de las familias, especialmente de aquellas que menos tienen.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 12 minuts. Les autoritats suïsses continuen investigant les causes de l'incendi de la nit de Cap d'Any en el bar d'una estació d'esquí de Crans-Montan, al cor dels Alps suïssos. La principal hipòtesi és que el foc va ser conseqüència d'una deflagració ocasionada per pirotècnia. De moment, s'han comptabilitzat 40 persones mortes i 115 de ferides, la gran part d'elles en estat crític. Així ho han confirmat els responsables helvètics, mentre continuen les tasques d'identificació dels cadàvers, que per ara es descarta que hi hagi espanyols.
La policia del cantó de Valais ha dit que 115 persones han resultat ferides i que gran part d'elles es troben en estat crític. Alguns dels casos més greus de víctimes amb cremades molt greus s'han traslladat a hospitals francesos. També hi han oferit ajuda a Alemanya i Itàlia. En paral·lel, continuen les tasques de reconeixement de les víctimes, que són més complicades de l'habitual perquè moltes són estrangeres. I un altre element que afegeix dolor en aquesta tragèdia és l'edat probable de les víctimes, que podrien ser molt joves. De moment, és difícil saber quant de temps es tardarà a identificar tots els cadàvers. El comandant de la policia, però, diu que aquest és la prioritat.
Dans l'immédiat y pour les jours à venir, la priorité sera mise à
Frederic Grisler afirma que se centraran en identificar els cossos i retornar-los tan aviat com sigui possible. Per la seva banda, el president de la Confederació Suïssa, Guy Parmelin, ha qualificat els fets com una tragèdia sense precedents.
Respecte per les famílies, nous som en pensée avec les familles.
I ha mostrat la seva solidaritat amb els familiars de les víctimes.
I una darrera hora també marcada per un altre incident relacionat amb els focs ens trasllada a Madrid perquè tres persones han mort aquesta matinada per un incendi a l'habitatge del districte de Carabanchel.
Així és, dues de les víctimes han perdut la vida per inhalació de fum i la tercera per cremades molt greus. El foc s'ha declarat a la tercera planta d'aquest immoble del districte madrileny. Així ho ha confirmat un portaveu del SAMU Protecció Civil en un vídeo difós per emergències al seu compte a la xarxa social X. La propagació de les flames ha afectat també dos àtics superiors on els bombers han rescatat dues persones més.
ara són les 8 i quart, continuant parlant de la crònica de successos, perquè la Guàrdia Civil ha desmantellat una important organització criminal dedicada a estafes massives a mitjans de pagament arreu d'Espanya. L'operació, iniciada a principis del 2024, s'ha tancat amb 14 persones detingudes, diverses d'elles a Eivissa. Hi hauria prop de 200 víctimes amb un perjudici econòmic que supera els 200.000 euros.
Tot i que els càrrecs fraudulents es concentraven principalment a la comarca de la Vega Baixa i a Torrevella, a Eivissa ha estat un dels punts clau en la fase final de l'operació, on la Guàrdia Civil ha detingut diversos membres del grup criminal. Els arrestos s'han duit a terme amb la col·laboració del Comandament de Santa Eulària dins una actuació coordinada a escala estatal.
La xarxa operava mitjançant campanyes massives de missatges SMS fraudulents que suplantaven bancs, empreses de telecomunicacions i fins i tot organismes públics.
Les víctimes enganyades facilitaven les seves dades bancàries que després eren utilitzades per fer pagaments il·legals. Els detinguts tenen entre 22 i 52 anys i, segons la Guàrdia Civil, aquesta operació ha neutralitzat completament la capacitat operativa del grup i suposa un pas important en la lluita contra les estafes tecnològiques.
I dues persones han estat detingudes a Ciutadella per tràfic de droga i el furt de 6.700 euros. La denúncia la va interposar el company de pis d'una de les detingudes.
Mentre era de viatge, veïns el van alertar que al seu domicili hi havia moviments sospitosos, així que va decidir tornar abans del previst. Quan va entrar a casa, va trobar-hi droga, instruments tant pel consum com també per la venda i distribució. L'home va decidir alertar la Policia Nacional, que va requisar 11 grams de cocaïna i va detenir la companya del pis i un amic d'ella com a responsables d'un delicte contra la salut pública. Presumptament també va aprofitar per robar 6.700 euros en metàl·lic que la víctima guardava al seu dormitori.
I ha estat un inici d'any amb feina pels bombers de Mallorca, perquè el grup de rescat de muntanya ha rescatat a 5 persones a la zona del Tomí, totes elles en bon estat.
El grup es va perdre a Iora Baixa quan els va sorprendre la fosca mentre feien una excursió en aquesta zona del Tomir. Els efectius del parc d'Inca i Solla els varen localitzar i reconduir fins als seus vehicles.
Hores abans, però, l'helicòpter Milana, recordem que és el vehicle que ha comprat els bombers de Mallorca aquest 2025, han duit a terme el primer rescat de l'any.
En aquest cas, varen haver d'evacuar a un jove de 19 anys que havia quedat atrapat en una zona vertical i de difícil accés al penyal del migdia a Fornalutx.
I a Palma, la Policia Nacional investiga la mort d'un home en un parc de la zona del Camp Redó.
Parlam d'una persona de 52 anys sense sostre que ja hauria tingut una indisposició fa uns dies. El cos ha estat trobat en el matí d'aquest dijous amb taques de sang al cos. A falta que l'autòpsia en pugui determinar la causa, la principal hipòtesi en aquest moment és que hauria mort per diverses patologies prèvies.
Tot això quan continua també la investigació per la mort de l'home que aquest dimecres van trobar sense vida prop de Sant Banya, a Palma.
El cor va aparèixer dins un molí en runes a la carretera vella de Lluc Major en un avançat estat de descomposició. La Policia Nacional encara no n'ha pogut confirmar la identitat, però sí que el cadàver feia mesos que era a l'indret. Ara s'espera el resultat de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
I quan són les 8 i 18 minuts, anem amb un altre dels clàssics d'aquest inici de l'any. El primer nadó de les Balears ha estat una mallorquina, que nom Olivia Sánchez. Va néixer a Son Espases, dia 1 de gener, passats els 50 primers minuts del 2026. N'Olivia ha fet 2 quilos i 580 grams.
En el cas del primer nin de l'any i el segon infant de les Illes Balears han nascut amb dos a la clínica Roger de Palma a les 5 i de 8 de la matinada. Curiosament, els dos següents han nascut a la mateixa hora, a les 5:53 de la matinada. Una ha estat la primera eivissenca de l'any, que és Marva Udari, que ha nascut a Can Misses amb un pes de 3 quilògrams 200 grams. L'altra ha estat a l'Hospital de Manacor i es diu Liam Espinola. La primera menorquina es diu Lina, que ha nascut a les 12 del migdia del dia 1 de gener, amb 3 quilògrams 30 grams.
I les celebracions d'aquestes dates, les persones celíaques tenen dificultats afegides. El menjar, en molts de casos, és el centre de la festivitat i les limitacions per no poder ingerir gluten generen, sobretot, un sentiment d'aïllament. Clara Elordui.
A Menorca actualment hi ha de 9 establiments que compten amb la certificació que disposen de productes sense gluten i segueixen certs protocols per garantir la seguretat per a les persones celíaques, com és la carnisseria de Can Seguí.
És una petita formació que no dura més de mitja hora. T'ho acrediten amb un petit títol.
A l'hivern, però, només hi ha 12 establiments oberts. La pastisseria que té Maria del Mar Meca és un d'ells.
Tenemos lo que tendría una pastelería convencional, normal, pues lo tenemos todo sin gluten.
Però les celebracions d'aquestes dates suposen en molts de casos una complicació extra per a les persones celíaques, ja que moltes vegades les reunions no són a un establiment certificat o simplement són a cases particulars. Mandy Mir i Lina Cintes, totes dues membres de l'Associació de Celíacs, expliquen com ho viuen.
T'implica dir, bueno, confia en aquesta persona que m'ho facis menjar o prefereix dur-ho de casa.
Sí, vull venir a dinar, però necessit que me diguis que hi haurà, necessit poder veure les etiquetes, complementar l'empatia amb la informació.
Es calcula que a Menorca hi ha prop de 900 persones celíaques, moltes d'elles sense diagnosticar, i unes 5.400 sensibles al gluten.
I els refugis del Consell de Mallorca han tornat a batre rècord en el 2025 amb més de 43.000 pernoctacions al llarg de l'any.
La xifra suposa un increment del 7,4% respecte del 2024, amb prop de 3.000 places ocupades més. Durant aquest Nadal s'han ocupat 1.460 places i la majoria de visitants han estat nacionals.
I quan són les 8:21, feim un cop d'ull als principals titulars dels diaris editats a les Balears. Avui que tenim les primeres portades de l'any. Hem de recordar que ahir, com que era festiu, no nevàvem. Què diuen, Caterina, aquestes portades de dia 2 de gener?
I doncs ja els han pogut llegir avui en paper, començant per Diario de Mallorca, que obria portada en clau d'habitatge. En aquest cas, el govern posa en marxa controls contra el frau en la venda i el lloguer de pisos. Impulsarà, diu, un cens d'habitatges buits. La fotografia de portada, tanmateix, és pel Cafico de Cap d'Any a la platja de Can Pere Antoni. Última hora. Aposta, en aquest cas, pel turisme. El govern allunya l'increment de l'ecotaxa i cerca nou pactes amb Vox. El diari del Grup Serra també treu en portada el primer bany de l'any a la platja de Palma, on es van aplegar i desenes de persones. Llegim ara el Menorca. La manca de recursos fa créixer els dubtes sobre la reforma en els jutjats. Portades de les Pitiuses, el diari d'Eivissa, els hotelers creuen que la lluita contra l'intrusisme no farà pujar l'ocupació. La fotografia de portada també, bany multitudinari a Ses Salines. El periòdico d'Eivissa i Formentera, rècord històric, més de 3.100 migrants arriben amb barques a les Pitiuses. El Digitals, ara Balears, continua amb el seu balanç de l'any, lleis pendents i l'agenda de Palma 2031, els grans reptes de l'any. Mallorca Diario 2026 arriba a nous impostos que impacten en empreses i també en llars particulars. OK Baleares, la policia blinda l'antiga presó de Palma per frenar, diu, l'onada de robatoris i bregues entre els ocupes.
Hem de dir que si heu d'anar a comprar avui el diari, vos trobareu que alguns d'ells a Mallorca i a Menorca han pujat una mica el seu preu, en concret 10 cèntims, una altra de les novetats econòmiques d'aquest 2026. I pel que fa als titulars dels diaris de tirada estatal, tots estan centrats en el desastre a Suïssa.
Així és, el País, tragèdia als Alps, titula La gent cridava, corria, tot era un caos, afirma. El Mundo, tragèdia a l'estació d'esquí, 40 morts, com vos hem avançat, més de 100 ferits i a l'espera insuportable dels pares desesperats. La Vanguardia, fotografia impactant de dues al·lotes plorant entre flors i espelmes per la nit de Cap d'Any mortal al País Helvètic. I finalment, ABC, fotografia a tota pàgina, en aquest cas, de l'alegria, diu, de la nit de Cap d'Any a l'hora error en pocs segons.
Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. Esports.
Són les 8 i 25 minuts. Els esports, el Reial Mallorca continua preparant el retorn a la competició amb la mirada posada en el partit de diumenge contra el Girona. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Ahir l'equip va entrenar-se a porta tancada a la ciutat esportiva en una sessió en què l'entrenador Iago Arrasate va acabar de perfilar alguns detalls del possible 11 inicial. Els vermells rebran el Girona diumenge a les 6 i mitja del capvespre en un duel clau en la lluita per la permanència. Actualment el Mallorca té 3 punts d'avantatge sobre el conjunt gironí, fet que converteix el partit en una cita cabdal. Sobre aquesta importància en va parlar el migcampista artenanc Sergi Darder, que en declaracions a IB3 en televisió va destacar la necessitat de sortir concentrats i fer-se forts a casa davant un rival directe.
Segurament si guanyar aquest partit sí que comences a mirar un poc més cap a la cap a baix, i nosaltres som conscients de que per molt que ara pensin en les festes, en son Nadal i moltes coses, el partit de Girona és clau i així ho afrontarem segur. I està clar que no és una final ni molt menys, però sí que és un partit on pot donar un plus de cara a poder afrontar els següents partits amb molta més, ja no només amb aquesta ànsia de guanyar i aquesta necessitat de guanyar, sinó amb poder proposar més coses per poder guanyar.
Darder tampoc va tenir cap problema a fer autocrítica del pèssim inici de competició protagonitzat pel seu equip.
Han fet autocrítica, que és una cosa important. I crec que l'equip, després d'aquestes ratxes dolentes, de veure on l'equip no competia com hauria, crec que hi ha hagut xarles, reunions, missatges importants de gent important del vestuari per fer que tots anem a una, i crec que això és l'important.
Un partit marcat en vermell al calendari que el podreu seguir aquí en directe a IB3 Ràdio. I la Tercera Balear s'atura fins a la segona setmana de gener i ho fa amb diversos noms propis damunt la taula. Un dels grans protagonistes és el Club Esportiu Manacó, líder de la competició. No només encapçala la classificació, sinó que és també l'equip amb el millor percentatge de punts de tot el futbol nacional. Unes xifres de rècord que han convertit el conjunt manacorí en la gran sorpresa de la temporada sota la direcció del seu entrenador, Lluís Miquel Aguado.
Jo crec que sorprèn a tothom que coneix aquesta categoria. Aconseguir aquests números en 15 jornades, pues, a tothom m'ha sorprès. És ver que bueno, en l'estiu varen fer jo crec que la feina més important que tenim durant tot l'any, que és fer una plantilla competitiva. I bueno, pues, la veritat és que fins ara està anant tot rodat.
I la Supercopa d'Espanya de futbol sala ja és a tocar. La competició es disputarà aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Sant Moix amb les semifinals dissabte, dia 3 de gener. I la gran final diumenge, dia 4, demà dissabte, jugaran les dues semifinals. A 4:45 de l'hora baixa, el Gimbi Cartagena s'enfrontarà al Servigrup Peníscola. A 6:45 serà el torn de l'Illes Balears per al futsal, que es veurà les cares amb el Movistar Inter. La gran final està prevista per diumenge a les 4 del capvespre. Precisament sobre la semifinal que disputarà el Palma Futsal davant el Movistar, en va parlar ahir el tècnic dels mallorquins, Antonio Vadillo, que va destacar la dificultat del rival i la importància de jugar a casa.
Sabemos que va ser un partido muy, muy difícil, muy complejo contra un rival como es Inter, y que ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada, ¿no? Aquí en casa perdimos bien y allá en Copa del Rey pues perdimos la prórroga, ¿no? Más allá de estos dos partidos sabemos que es un gran rival, que es un rival de que nos va a obligar a estar bastante concentrados, a hacer nosotros bien nuestras cosas, que tenemos equilibrado, igualado y que se va a decidir por detalles, ¿no?
Recordem que la semifinal entre el Palma Futsal i el Movistar Inter es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio, també per IB3 Televisió, dissabte a partir de les 6 i mitja del capvespre. I en bàsquet, un apunt, l'Esti Menorca va tancar el 2025 amb molt bones sensacions. L'equip menorquí va sumar el 6è triomf de la temporada després d'imposar-se al bàsquet Fuenlabrada i ocupa ara la novena posició a la classificació, a només una victòria de les places de play-off. Pel que fa a la resta d'equip balears, diumenge a les 12:30 el Figo i Palma visitarà la pista de l'Alimerca Oviedo i ja a les 6 del capvespre el Palme Bàsquet Mallorca jugarà a Inca davant el Guipúscoa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest divendres, primer dia laborable de l'any, en què els sindicats es marquen l'increment del salari dels treballadors del comerç com una de les prioritats. Aquest 2026 s'ha de negociar el nou conveni del sector, que és el segon més important després del d'hoteleria.
Comissions Obreres i UGT apunten, a més, a la necessitat de millorar altres aspectes com la temporalitat o les jornades laborals, mentre que les petites i mitjanes empreses recorden que elles també pateixen els increments de preus i que tenen dificultats per millorar les condicions dels empleats.
Les autoritats suïsses investiguen les causes de l'incendi de la nit de Cap d'Any en una estació d'esquí de Crans Montana. De moment s'han comptabilitzat 40 morts i 115 ferits. Molts d'ells es troben en estat crític.
La principal hipòtesi és que el foc va ser conseqüència d'una deflagració ocasionada per pirotècnia. En paral·lel a les investigacions, continuen les tasques de reconeixement de les víctimes, encara que les autoritats admeten que és complicat perquè n'hi ha moltes d'estrangeres i també per l'estat dels cossos.
El grup de rescat de muntanya dels bombers de Mallorca ha salvat 5 persones a la zona del Tomí, totes elles en bon estat.
El grup es va perdre ahir hora baixa quan els va sorprendre la fosca mentre feien una excursió. Els efectius dels parcs d'Inca i Solla els varen localitzar i reconduir fins als seus vehicles.
Això quan els refugis del Consell de Mallorca, els refugis de muntanya, han tornat a batre en rècord el 2025 amb més de 43.000 pernoctacions al llarg de l'any.
La xifra suposa un increment del 7,4% respecte del 2024 amb prop de 3.000 places ocupades més.
I a l'informatiu matí d'avui, tot i que ja ha començat el 2026, continuam amb els resums de l'any que hem deixat enrere.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Perquè just quan hem començat l'any, avui toca fer balanç dels desastres del canvi climàtic, els quals s'han tornat a deixar sentir ben fort a moltes bandes del món, també aquí a les Balears i a la península. El fort temporal de pluges torrencials a la península, amb epicentre a Andalusia, ha fet un balanç tràgic, 3 morts, centenars de rescats evacuats i més de 300 incidències fa només uns dies. I aquí a les Illes, durant el 2025, Emergències ha activat més de 120 alertes, tant grogues com taronges, de protecció civil per tempestes i pluges fortes. Ens ho explica Caterina Bany.
Així és, i de fet, algun punts d'Eivissa la ciutat va quedar totalment aïllada. Es van superar els 200 litres per metre quadrat. Per primera vegada fet, les autoritats van enviar l'alerta als mòbils a la població d'aquí de les Illes. Aquesta és alerta ensordidora. Arribava primer als eivissencs, als formenterencs després, el dia 30 de setembre i pocs dies després, l'11 d'octubre, el resident de tot Mallorca. Aquí els serveis informatius de la ràdio pública vos vam avançar així.
Començar amb un especial informatiu per mort del mal temps que està afectant sobretot a l'illa d'Eivissa en aquests moments. La EMET ha elevat l'avís vermell fins les 4 de l'hora baixa per intensitat.
Les inundacions van provocar afectacions a les carreteres principals, algunes totalment negades i impracticables, com la de l'aeroport. També túnels inundats, vols cancel·lats i retardats, suspensió de les classes, centenars de negocis negats, amb pèrdues milionàries, desenes de clients sense subministrament elèctric i una temporada turística que forçava el tancament abans d'hora.
Nos comentan que el siguiente vuelo es a las 6 de la tarde y cuando pasamos otra vez a las 6 de la tarde al gate nos comentan que probablemente no va a salir el vuelo porque Ibiza está inundado.
Que llevamos aquí desde las 11 de la mañana, nadie ha dicho ni que hayan cancelado ni que solamente retraso. Hemos vuelto porque se supone que se abría, nos han montado en el avión, nos han bajado, pero luego nos han dicho que nos tenemos que mover porque el aeropuerto de Ibiza han cerrado.
I la unitat militar d'emergències i els efectius locals es van desplegar sobre el territori. Els 160 soldats de l'UME van actuar als baixos i també garatges totalment negats.
La lluvia es lluvia, lo que pasa que Ibiza no está preparada para tanto lluvia. Es que nos ha hecho muchas cosas malas. Abajo ahí del puerto, la calle más bajo con 50, 60 que el mar. Entonces hay un problema, ¿no? se atasca todo eso.
I a Formentera hem de dir que la Dana Alice va deixar zones com es cap de Barberia amb una avaria de subministrament elèctric. També les fortes pluges van negar camins i carreteres. I també el Llevant de Mallorca rebia l'impacte de la borrasca i Vetres van recollir el testimoni dels damnificats a Porto Cristo.
Va molt malament, la pitjor vegada de totes. Avui mos ha arribat l'aigua per aquí, per Genoi. Un desastre. No venien a temps mos esquiar res. Els cotxes passen com si dona la guiana. Arbussos també, això fa una ona, entra com una, un desastre.
I a la península, la província més afectada per les inundacions va ser la de Tarragona, on es van haver d'activar l'avís vermell. Diverses torrents es van desbordar. I ja en territori valencià, encara amb el dol. Molt sentit per les 230 persones mortes del 29 d'octubre, però de l'any passat, de 2024, la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de la Dana, en va actualitzar finalment el nombre oficial fa poques setmanes. Continua un procés judicial ben complet, serà llarg. La crisi i l'allau de crítiques van fer caure Carlos Mazón en ple debat d'investidura. El nou president Pérez Llorca demanava perdó.
Correspon ja, com a president de la Generalitat, i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
Ens esperen, però, encara molts dies, més hores de judici. El pròxim mes de gener, el magistrat de Núria Ruiz ha citat a declarar nous testimonis, entre els quals l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers, qui va estar precisament al comandament de l'operatiu d'emergència, el qui va ser secretari autonòmic de presidència, Gaietà García. Ja han declarat de moment davant la jutgessa, l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, i també qui va ser cap de gabinet de l'ex president Mazón. I mentre la cimera de les Nacions Unides sobre canvi climàtic va ser el novembre tornat a decebre una part del món, el sud-est asiàtic, la virulència del fenomen meteorològics extrems deixava milers i milers de víctimes. Les greus inundacions a Indonèsia, Sri Lanka i Tailàndia van fer a principi de desembre més de 1.000 morts, centenars de desapareguts i més de 500.000 evacuacions.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:37, segons les previsions d'AENA. Des del passat dilluns fins aquest diumenge, dia 4 de gener, ja sabem que molta de gent aprofita que ha estat festiu ahir per fer pont i per viatjar. Segons aquestes previsions, hem de dir que operaran al llarg de tota aquesta setmana un total de 3.000 vols. Molts d'illencs aprofiten l'època per passar uns dies de vacances a fora.
Sí, de fet, i molts segueixen confiant en les agències de viatges. Els viatges fets a mida i també el tracte personal són la clau pel seu futur, ja que cada vegada s'enfronten més a la competència del mercat en línia. Ho diu el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Aviva, Pedro Fiol.
Sobretot són persones que cerquen tranquil·litat, seguretat, que en un món tan digitalitzat i tan impersonal, les persones cada cop tenen aquesta necessitat de xerrar amb un professional.
I segurament tots aquests viatges que estan previstos pel 2026 estaran condicionats d'alguna manera pels dies festius. L'any que acabam d'estrenar arriba amb 12 festius, 9 de comuns a tot l'estat espanyol. Ja podeu assenyalar en vermell en el vostre calendari el dijous sant, dia 2 d'abril, el dilluns següent, el dia de les Illes Balears, dia 2 de març, el dilluns de Pasqua, 6 d'abril, i la segona festa de Nadal, Sant Esteve, dia 26 de desembre.
Així és. Ara bé, heu de saber que aquesta segona festa cau enguany en dissabte, per tant, efectes pràctics només la notaran les persones que treballen els caps de setmana. A més, aquest 2026 hi haurà almenys 4 caps de setmana llargs, més llargs de l'habitual a totes les comunitats. El pròxim festiu serà, com sabeu, dimarts que ve, 6
6 de gener, Dia dels Reis, i després ja haurem d'esperar fins al divendres 3 d'abril, Divendres Sant, per gaudir del dia festiu. Més endavant, però, arribaran els divendres dia 1 de maig, Festa del Treballador, el dissabte 15 d'agost, Assumpció de la Mare de Déu, el diumenge 1 de novembre, Tots Sants, el dimarts 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció, i finalment el divendres 25 de desembre, com sabeu, Nadal. En qualsevol cas, ja per Sant Antoni, dia 17 de gener, que enguany cau en dissabte, ja hi ha molts municipis arreu de les illes que l'han declarat com a festiu. Tal és el cas, per exemple, dels municipis, com sabem, més Sant Antoni és, com Artà, Manacor, Muro, Sa Pobla, Pollença, Son Cervera i també Ciutadella, Maó, Es Mercadal i Ferreries, Festa Menorca Grossa, a Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
I com dèiem, ens esperen 4 caps de setmana llargs.
Sí, més llargs de l'habitual seran el divendres 3 d'abril, Divendres Sant, el divendres 1 de maig, Festa del Treballador, el dilluns dia 12 d'octubre, Dia del Pilar, i finalment el divendres 25 de desembre.
Bé, aquests seran, com dèiem, els dies festius d'aquest 2026. De tota manera, avui no és festiu, avui és feiner. Concretament és el primer dia feiner de l'any, i això ja es nota en la comunicació, en les vies de transport, que es comencen a omplir de gent després d'aquest dia primer de gener, un dels festius de menys activitat de l'any. El transport públic, hem de dir, que continuarà sent gratuït també enguany, com passa des del 2003, ha estat una mesura que ha suposat un augment important del nombre de passatgers. Per conèixer com han rebut els usuaris la continuïtat de la gratuïtat, avui ens desplaçam a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha el nostre company Marcel Pic. Marcel, què diuen els passatgers?
Bon dia. I doncs, en general, la majoria dels usuaris del transport públic amb qui hem parlat veuen bé la mesura. Com dèieu, aquest 2026, molts viatges de transport públic de les illes seran de franc. En el cas de Mallorca, els busos de l'EMT, els del TIP i el servei ferroviari seran gratuïts per a tota aquella gent que disposi de la targeta intermodal o de la nova targeta única. A Menorca serà gratis per a tota aquella gent que, quan adquireixi un abonament del transport, presenti un document identificatiu. A Formentera serà gratuït per a residents i treballadors amb targeta de transport, però no és així a Eivissa, on només podran viatjar de forma gratuïta els residents. Aquí a l'estació intermodal es nota l'activitat, tot i que, com dèieu, és un dia més lleuger en termes de passatgers que altres dies, i als usuaris els agrada aquesta mesura, la continuïtat de la gratuïtat, ja sigui per facilitar la vida dels treballadors o per motius mediambientals. Escoltam què ens deien aquestes usuàries.
Me parece bien que lo vamos a pagar de nuestros impuestos, pero me parece una buena medida para el medio ambiente y para la gente que se mueve en el transporte público. Me parece una buena idea, me parece bien.
Porque puedo ahorrar más dinero al no pagar. Tengo que trabajar todos los días en un pueblo que se llama Santa María y aprovecho que el transporte es gratis. Me parece que me va muy bien por eso.
Aquesta gratuïtat afecta diversos segments socials, com estudiants i també treballadors empadronats.
Pues la verdad que es súper bien, porque para, por ejemplo, para los estudiantes que está siendo más difícil encontrar trabajo, yo creo que sea gratis es una ayuda, porque como no tenemos muchas ganancias...
L'empres molt tu el transport?
Sí, todo el año, para todo.
No, me sembra bueno, ¿no? Me parece una cosa buena, ¿no? Por nosotros que tenemos el empadronamiento aquí, que estamos empadronados, me parece bueno, ¿no?
Ja ho dèiem, el transport públic serà en línies generals gratuït per a tothom que disposi de la targeta o l'abonament. El cost total per a les administracions serà d'uns 150 milions d'euros, 63 dels quals provenen del govern espanyol. La resta és aportat per l'Ajuntament de Palma, els Consells de Formentera, Eivissa i Menorca i el govern de les Illes Balears, que és el competent en matèria de transport a Mallorca. Entre els usuaris hi ha consciència que són els doblers públics que permeten aquesta gratuïtat.
Es una subvención súper importante para toda la población y para mí me parece genial.
Me parece muy buena iniciativa, si se puede permitir, súper bien.
¿Has viajado mucho?
Sí, ahora lo charlábamos, yo viajo cada día, sí. Sí, 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 sí.
Pero no tothom está de acuerdo con la gratuidad tal como nos explicaba esta usuaria.
Que gratis, porque tenían que ponerlo ya a pagar, porque se está poniendo todos los días a tope de gente. ¿Qué quieres que te diga? Así como lo pienso.
El 2024 es varen fer 39,3 milions de viatges a la xarxa del TIP, un augment del 18% en relació a l'any anterior. Cal recordar més que a partir de finals de març d'enguany deixarà de ser vàlida el transport públic la targeta ciutadana de Palma, això per l'entrada en vigor de la targeta única que permet viatjar per tota la xarxa urbana i interurbana de transport, com amb la targeta intermodal. Per als qui ja tingueu la intermodal, no passeu pena perquè seguirà sent vàlida i no és necessari fer cap tràmit, i per als qui tingueu la targeta ciutadana de Palma, no la tireu al FEMS perquè tindrà altres usos, com per exemple obrir contenidors de FEMS, malgrat ja no serveixi per viatjar. Això és tot des de l'estació intermodal de Palma. Bon any i bon viatge.
Moltes gràcies, Marcel, per aquesta connexió en directe des de l'estació intermodal de Palma. Aquestes són, per tant, algunes de les novetats d'aquest 2026 en relació amb el transport, aquesta targeta única i també la gratuïtat, que podríem dir que de novetat ja no en té gaire, perquè ja fa uns anys, des del 2023, que és gratuït emprar aquest transport públic a les Balears. Així hem arribat a les 8:45.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Cuida'm. Nadal a Ca Nostra és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:47. L'1-2, Emergències, va atendre gairebé 1.000 telefonades durant la nit de Cap d'Any, de les quals ha gestionat 135 incidents relacionats amb les particularitats de la Ravalda.
I per cau us en faci una idea, les emergències mèdiques, també les bregues i les agressions físiques han estat els motius més recurrents dels casos que s'han registrat. La majoria han estat a Mallorca i concretament a Palma. Per tipologia d'incidents s'han registrat 37 emergències mèdiques en establiments o bé a la via pública, 29 bregues, 20 agressions físiques i s'han accidentat 14 cotxes. En total, entre d'altres incidents, menys nombrosos.
I avui que parlam molt d'aquest any que començarem del 2026, de les problemàtiques que venen d'en fora i que sembla que seguiran i que seguiran marcant l'agenda informativa, una d'elles és aquest tipus d'incidents que es produeixen cada festiu, cada vegada que hi ha aquests festius, i un altre tema que sembla que seguirà a l'agenda informativa l'any 2026 és la problemàtica de falta d'aigua. L'Aliança per l'Aigua exigeix a les administracions eivissenques que prohibeixi el consum dels pous a l'hivern, una restricció que només s'aplica en temps crítics de sequera. Es va fer al setembre a la ciutat d'Eivissa. El govern assegura que aquest 2025 s'han substituït 800.000 metres cúbics d'aigua subterrània per aigua dessalada a l'illa d'Eivissa. Elena Gregori.
Tancar els pous a l'hivern, diu l'Aliança per l'Aigua, és la solució perquè es recuperin les aigües subterrànies. Rafa Tur és el portaveu de l'agrupació.
El que haurien de fer els ajuntaments, tots els ajuntaments, és tancar els pous en hivern per reservar-los per l'estiu i així que es disseminat l'agricultura i els aqüífers es puguen recuperar.
Els 5 municipis van acordar limitar l'ús d'aigua de pou per subministrament urbà el setembre, però l'Aliança demana més restriccions.
Som menys gent perquè no estem en temporada turística i hi ha ajuntaments que encara segueixen traient aigua de pou perquè és més econòmica. La segueixen cobrant com aigua de salada. I, en canvi, estan pues, utilitzant aigua de salada pues, millor pues, per arriar la sabassa de rec o fer infiltracions, quan això s'hauria de fer amb una aigua depurada.
El litre d'aigua de salada es paga a 1 euro amb 3 cèntims i el litre d'aigua de pou es paga a 3 cèntims.
Si se reserva molts, els fotem en hivern. Pues sempre estem en el mateix cicle viciós, no? I, clar, després s'han de posar solucions com fer una quarta, una quinta una, o 20 desaladores més perquè no volem tancar el cicle de l'aigua. Nosaltres, des de l'Aliança, estem pensant que, efectivament, sobra aigua a Eivissa. El que passa és que hi ha una mala gestió de la mateixa.
De 2023 a 2024 a Eivissa hi ha una lleugera baixada del consum d'aigua de pou. Representa el 36% de l'aigua que es consumeix. Són 7 milions de metres cúbics d'aigua subterrània part per al consum urbà. La resta de l'aigua que genera l'illa d'Eivissa procedeix de les desaladores.
I ara falten 10 minuts per les 9 del matí. És moment de destacar alguns assumptes importants de l'actualitat estatal i internacional. L'Audiència Nacional estudia avui si manté en presó provisional el hacker José Luis Huertas, més conegut com Al Casek,
que roman al centre penitenciari des de 29 de maig per presumptament liderar una xarxa de ciberatacs que es van apoderar de dades sensibles i privades de milers i milers de ciutadans.
L'Ajuntament de Fuenmayor, a La Rioja, ha convocat un minut de silenci aquest migdia en record de l'home mort de manera violenta, presumptament pel seu fill de 19 anys. El poble es troba commocionat per uns fets que han generat una gran consternació entre els veïns.
Un crim que, hem de recordar, va tenir lloc a la nit de cap d'any, quan el jove hauria matat son pare de 54 anys amb una arma blanca durant una discussió familiar. Segons la Guàrdia Civil, l'episodi estaria relacionat amb un cas de presumpta violència de gènere que hauria derivat també en violència domèstica. El presumpte autor va ser detingut i continua sota custòdia policial a l'espera ja de passar a disposició judicial, mentre el jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
I a la crònica internacional, és la 8a jornada de recerca a Indonèsia dels 3 espanyols desapareguts fa just una setmana en un naufragi d'un vaixell turístic.
Recordem que 2 espanyoles van sobreviure en aquesta tragèdia i que aquesta setmana s'han recuperat el cos sense vida d'una menor que formava part de la mateixa família de les 2 primeres. El personal involucrat en l'operatiu creuen que avui pot ser un dia clau a causa del desplegament d'equips potents i a que s'ha acotat molt més l'àrea de recerca.
I l'exèrcit dels Estats Units ha anunciat el bombardeig de 3 suposades narcollanxes dins l'operatiu Llança del Sud.
Els nord-americans han informat que la destrucció de les embarcacions i la mort de 3 persones va ser el passat dia 30, tot i que no ha especificat si l'operatiu ha estat en el mar del Carib o bé a l'oceà Pacífic, on ja han destruït 35 llanxes. La Guàrdia Costanera dels Estats Units ha activat la recerca de possibles supervivents, això quan el president de Venezuela, Nicolás Maduro, nega ha mantingut una segona conversa amb el seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, i ha volgut garantir la integritat territorial del seu país.
I per cert, que una altra de les imatges amb les quals han començat l'any de la crònica internacional arriba també des dels Estats Units, perquè Joran Mandami ja és el nou batlle de Nova York, ja ha pres possessió i, per tant, ja té aquesta responsabilitat, hem de dir que és un polític del Partit Demòcrata amb idees molt progressistes en comparació amb les habituals en aquest país, Estats Units, i, per tant, s'espera que pugui suposar un contrapès, en certa manera, al poder del republicà Donald Trump. Així hem arribat a les 8:53.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors. o Sifal. La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan falten 5 minuts per les 9, és moment de parlar de les estrenes cinematogràfiques. Són en aquests pianos que han fet cada divendres. Hem de dir que aquesta setmana aquestes estrenes van arribar ahir dijous, però continua sent un bon moment per anar a veure-les i per anar al cinema, que pot ser una bona proposta per aquest primer cap de setmana de l'any. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Si et sembla, repassem un parell d'aquestes estrenes que són, podríem dir, per passar una bona estona sense haver-nos de trencar el cap. La primera és L'assistenta.
Hola.
Milly va a vivir con nosotros.
¿A vivir con nosotros?
Andrew, ya te lo dije. Serà parte.
És l'adaptació del fenomen literari de la nord-americana Freida McFadden i que ja es veia venir que tard o d'hora arribaria a les pantalles. La dirigeix Paul Feig i sembla que s'ha inspirat en els psicothrillers dels 90, com ara La mano que mece la cuna o Mujer soltera busca. Són d'aquelles pel·lícules que et veus venir d'una hora lluny al que passarà, però que tot i això et diverteixen. Sidney Sweeney i Amanda Seyfried s'ho passen d'allò més bé jugant aquest deliri que diuen és un entreteniment extrem sense més pretensions, que ja n'hi ha.
Las gaitas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Por lo menos merece la pena averiguar.
¿Y a todo esto? ¿Quién va a dirigir?
I si cercau que l'entreteniment vos emocioni, Rondalles és la vostra. El gran Javier Gutiérrez, protagonista d'aquesta història, la d'un poble unit per les rondalles. Són grups musicals locals de Galícia, en què és el retorn a més de Daniel Sánchez Arévalo a la direcció després de la pandèmia i d'haver estat pare. Una tornada, diuen, triomfal i plena de llum, que parla de culpa i de perdó sense que es perdi el somriure.
Vamos a organizar las vacaciones. ¿Qué quieres que hagamos, Alex?
Quiero que hagamos un viaje con la abuela.
¿Con la abuela?
No, no, no.
Abuela Tremenda mescla slapstick, comèdia, aventures per a nins i conflicte social, i ho fa amb Elena Irureta i Toni Acosta, que fan de mare i de filla, que són com la nit i el dia. Una és incorrecció dels 80, l'altra la rigidesa d'avui en dia, i tot plegat en l'estrena d'Anna Vázquez com a directora a la pantalla gran. És una producció d'Antena 3.
Dejó su tierra natal para convertirse en médico al otro lado del mundo. Ahora Rob Cole regresa a Inglaterra.
Creemos... Tot això, com dèiem, són estrenes per passar una bona estona i poca cosa més. Haureu de tenir el cap un poc més clar per la segona part del Médico, el llibre de Noah Gordon, que es va adaptar a la primera part del cinema el 2013 i que ara reprèn les aventures de Rob Cole, com escoltàvem, el metge anglès que va canviar el seu destí després d'haver-se format a Pèrsia i que retorna a Europa amb nous desafiaments.
Sandra, hem de dir que ara comença una època de premis.
Sí, i de bones pel·lícules, en teoria.
Moltes estrenes, en teoria, candidates...
Cap als Oscars i tot això. Així tot també et mesclen alguna cosa que tampoc no té massa sentit, però bé, ha d'haver-hi un poc de tot, no?
En qualsevol cas, cada divendres ho repassarem i farem aquí la cartellera.
Així ho farem.
Ara acabam l'hora música. I no volen fer spoiler, però d'aquesta manera acaba el concert de cap d'any de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que ahir va omplir el Palau de Congressos de Palma i avui farà el mateix a l'Auditori de Manacor.
Potser són els dos dies, no, de l'any, del primer cap d'any i el segon dia, quan s'escolta més aquesta marxa Radetzky per mort d'aquests concerts de música clàssica, valsos, polques i sarsueles, per un públic entregat, allò que ja ha esdevingut, com dèiem, una tradició. La mezzosoprano Sandra Fernández i el baríton Javier Franco compartiran el protagonisme amb la formació que dirigeix Pablo Mielgo. L'espectacle avui a Manacor començarà a les 7:30 del vespre.
Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres. Els sindicats es marquen l'increment del salari dels treballadors del comerç com una de les prioritats de l'any, ja que aquest 2026 s'ha de negociar el nou conveni del sector, que és el segon més important després del d'hoteleria.
I una de les peticions, com dèiem, és l'increment salarial. Ara bé, les petites i mitjanes empreses recorden que elles tenen dificultats per millorar les condicions dels empleats. És el president de PIMEM, Jordi Mora.
Tenim uns costos de la vivenda que estan absolutament disparats, moltes vegades provocats per l'especulació. En moltes ocasions, les empreses, a través de sous i salaris, no podran compensar aquesta especulació que hi ha al món de la vivenda.
Els sindicats, a més, apunten a la necessitat de millorar altres aspectes com la temporalitat o les jornades laborals, mentre que el secretari general de Comerç